la nostra àmplia oferta. Little Italy ara obre els migdies. Truca al 93 732 1052 i gaudeix de l'art de la pizza. Centre Mèdic La Garriga, a prop del CAP i davant la Sínia, carretera nova número 40, 93 871 7094. A Centre Mèdic La Garriga disposem d'un gran equip de metges especialistes al teu servei. Treballem amb mútues, realitzem analítiques i fem renovacions de carnet. Visita el nostre web centremediclagarriga.com i descobreix el nostre gran ventall. Recorda, Centre Mèdic La Garriga el trobaràs a prop del CAP, a la carretera nova número 40. Segueix-nos a Facebook i Twitter. 93 871 7094. Centre Mèdic La Garriga. El teu benestar és la nostra prioritat.
A Ràdio Silenci, cartes al director d'orquestra. Cada dimarts a les 9 del vespre, cartes al director d'orquestra amb Joan Figueres i Manel Plens. Escolta a Ràdio Silenci, cartes al director d'orquestra, cada dimarts. Una altra manera d'escoltar la música.
.4 de la FM, Ràdio Silenci.
Benvinguts a la Fell Llunars. Pugeu a la nau, obriu la vostra ment, aguditzeu els vostres sentits, seieu, cordeu-vos bé els cinturons i gaudiu d'aquest viatge per explorar el destí on desvetllarem alguns misteris màgics. Som a punt d'enlairar-nos amb la nau La Fell Llunars.
Les Set Llunes, amb Susana Set Llunes.
La tripulació al complet de les Set Llunes et donem la benvinguda, oient i habitant d'aquesta nau comandada per Edgar Colomer, el nostre tècnic de so, i Sandra Malo, la copilot aprenent, i la veu que escolta, Susana Nina, la bruixeta Set Llunes de la Garriga. Milers de gràcies per acompanyar-nos cada setmana i viatjar amb nosaltres a través de la TDT, la FM de Ràdio Silenci, Ona Codinenca i Ràdio Caldes, o des d'internet. En aquest viatge 115, programa 23 de la quarta temporada, ens dirigim com sempre cap a la màgia, l'esoterisme, els enigmes de la humanitat i els misteris de la ment. I en primer lloc, parlaré amb el nostre filòsof, en Manel Saavedra, que els seus pensaments avui van sobre l'avanç no lineal de la història. A veure què ens explica i ens fa rumiar. En Manel, avui a Aventura pel Coneixement. Tot seguit, els motors de la nau ens acostaran a Eivissa, on recollirem a la Patricia Gutiérrez, que torna a la sala secció dedicada a la cromoteràpia, on ens explica quins colors ens aniran bé cada dia de la setmana per diferents situacions i com i amb què utilitzar-los. Després, a viatge cap al nostre interior, la nostra psicoterapeuta, la Begoña Serra, ens donarà consells per saber congeniar la nostra nena interior, o nen, el pare crític, la part adulta i totes aquelles que formen la nostra part, la nostra personalitat, fent que totes equilibrades ens facin sentir bé i sapiguem ser feliços. Seguidament, la Raquel Asensio ens explicarà què farà aquest dijous a la conferència que presenta sota el títol de Jo Medium, on ens podrà participar i rebre algun missatge del més enllà. I abans d'aterrar, s'incorpora a la nau Surfice Romero, que ens parlarà de la salut i de com aconseguir tenir la millor possible, tant per dins com per fora. I avui concretament li demanaré que ens expliqui com va arribar a les teràpies naturals. Doncs ella és llicenciada en Medicina Tradicional i ha treballat en hospitals renombrats com la Vall d'Hebron, entre d'altres. Per què va deixar aquesta branca per una altra que no està tan reconeguda? Ens ho explicarà tot seguit. Si ens acompanyes, puja el volum de la ràdio, l'ordinador o la TDT, doncs ja comença Les Set Llunes.
Les Set Llunes, amb Susana Set Llunes.
Manel Saavedra és un tripulant col·laborador de la nau, de la nostra nau radiofònica, que es va especialitzar en filosofia de la ciència. I encara que a nivell professional és advocat, la seva idea és sempre l'ideal del filòsof, pel que mai deixa de desentrellar i esbrinar la realitat de la vida mateixa i pel que ens acompanya amb els seus pensaments a la secció Aventura pel coneixement. Molt benvingut a les Set Llunes, Manel Saavedra.
Hola, què tal?
Hola, és un plaer comptar amb tu i la teva companyia.
Molt bé, molt bé. Estic content de ser-hi una altra vegada al costat teu i dels teus oients.
El tema d'avui, Manel, és l'avanç no lineal de la història?
Sí, sí, justament, l'avanç no lineal de la història.
Doncs digue'm.
No, que estem acostumats a, per sort o per desgràcia,
sí,
a tenir la idea que la història, doncs, als avantpassats érem més endarrerits que nosaltres.
Uh-huh.
I que les properes generacions encara seran més avançades que nosaltres, no?
Sí, vamos, això és el que normalment pensem, no? Que cada cop hi ha més modernitat, no? Més,
sí, sí.
Més aprenentatges, més... I no és així, no és així, Manel?
Bueno, doncs, pensa que estem trobem moltes coses,
sí,
que no es corresponen a la seva època, que són parts, són objectes que en principi estan fora de temps i no, ningú s'explica què fan en aquestes èpoques.
Sí.
Sovint trobem textos de tot tipus que ens parlen d'instruments, de formes de fer coses, de forma de fer les coses,
uh-huh,
d'una vida completament diferent que la que en principi doncs tindria que donar-se d'acord amb l'època en què s'està vivint.
Uh-huh.
Hi ha una tesi, una teoria molt important dintre de la història, i és la que diu que, bueno, en principi, no solament la història, sinó tota la vida en realitat està determinada per aquells, pels vencedors, aquells que van vèncer a totes les batalles, no? Llavors, això implica que el que vens a un determinat estat o un determinat territori, el que conquereix aquest territori, sovint el que fa és destrossar totalment qualsevol record que hi hagi d'aquest tipus, d'aquesta forma de viure, no?, dels seus contrincants, no?
Uh-huh.
Això ha passat al llarg de la història i pensa que som, bueno, ens ve a la ment segurament i més ràpidament és la Biblioteca d'Alexandria i tantes altres que, doncs, que han
desaparegut d'alguna manera, no?
Sí, que han passat per les flames, no?
Pel foc, sí, sí. Ah,
exacte, pel foc. Llavors, tot els estris, tota la forma de fer les coses, tota la vida en suma i tot allò que havien conquerit,
mm-hmm,
doncs ha quedat pasta de les llames, no?, com es diu.
Sí.
I, clar, això què suposa? Doncs que els que guanyen no sempre són aquells que tenen la millor tecnologia ni que tenen la millor ciència ni que tenen, efectivament, sinó simplement han sigut més forts, no?
Sí.
Llavors, això el que fa és que civilitzacions que pel seu coneixement, per el seu desenvolupament i per la seva forma de vida, doncs s'hagin quedat relegades a l'oblit i que s'hagin perdut totalment, fins i tot, en la memòria de la història, no?
Uh-huh.
I per això t'ho dic, que hi ha vegades això ens trobem, doncs, des de textos que ens relaten illes completament fantàstiques que no existeixen, formes de fer coses, tècniques que s'utilitzen que s'han quedat obsoletes o que gairebé no hem fet servir ni tan siquiera coneixem, no?
Sí.
I, bueno, això, la teoria que ens explica una miqueta això és justament aquesta, que la història no és d'una sola línia rectilínia fins que cada generació és millor que l'anterior, sinó que està escrita per aquells que han vençut i que fins i tot la corrent, per exemple, en ciència, no tots els escriptors, no tots els científics poden accedir a subvencions i poden accedir doncs, a la publicació científica, si no estan d'acord amb la corrent que està en aquest moment determinant tot.
La seva època i els seus col·legues, que per dir-ho d'alguna manera.
Que no tenen res a veure amb això, doncs queden totalment descartades i oblidades de tothom. Que no vol dir que siguin les reals.
Sí.
Que siguin les més correctes, no? Podríem parlar, potser, sobretot dels inventors, no? El que es veu. Doncs Nikola i Tesla, doncs tenien invents totalment, vull dir, totalment diferents a Graham Bell o altres de la seva època.
Sí, normalment els descobriments o les invencions, no? D'alguna manera sempre han sigut gent que deien, no, aquest està ben boig, aquest està fora d'època, no?
Sí.
Justament eren casos així.
Efectivament, i és una llàstima que, bueno, que estiguem on estiguem gràcies a la sang d'aquesta gent que han anat conquerint i que han perdut, per desgràcia, tot el coneixement anterior abans nostre. Ha quedat molt poquet, ens ha quedat molt poc.
I tant que sí. Perquè si no, a partir d'aquí, doncs, podríem saber molt més encara del que sabem ara mateix.
Ja ho crec, respectant les terres conquerides i els pobles conquerits i fent nostra la seva tecnologia, la seva forma de fer, la seva humanitat, doncs ens hagués anat millor a tots.
I tant que sí. I segur que no estaríem com estem ara. Bé, Manel, em sembla molt interessant, perquè mira, a vegades no caiem en pensar aquestes cosetes, no? I la veritat és que són molt importants. Se'ns acaba el temps, però abans de marxar, ens recordes la teva web, Manel?
Sí, és viajealmisterio.wordpress.com.
Molt bé, doncs visitarem Viaje al Misterio. Moltíssimes gràcies.
I... A la teva disposició i a les teus oients.
Molt bé, t'esperem aquí a Aventura del Coneixement. Fins molt aviat.
Adéu.
Fins aviat, un petonet.
Les set llunes.
Ara mateix m'informa l'Edgar Colomer, el nostre comandant, que la nau ha arribat a Eivissa, on recollim cada setmana la Patricia Gutiérrez a la sala secció de la cromoteràpia, per explicar-nos els colors que ens van bé cada dia per diferents situacions i com i amb què podem utilitzar-los per millorar les nostres vides. Et recomano, oient habitant de la nau, que agafis llapis i paper i que provis els consells acolorits de la Patricia per després dir-nos com t'ha anat el correu electrònic del programa amb el set número, les 7 radiosilenci.cat. Muy bienvenida de nuevo a nuestra tu nave las ayunas, Patricia.
Hola, ¿qué tal, Susana? Muy buenas. Volvemos de nuevo con esta mini sección de cromoterapia para que conozcamos que los colores también forman una parte muy importante de nuestras vidas. Y esto pues lo podemos comprobar todos, por ejemplo, al entrar en un lugar, al entrar en una habitación, en una casa, en un local y percibir esos colores, ¿no?, que hay en él. Forman gran parte de nuestras vidas y la verdad que con eso estamos con esta sección conociéndolos, para que le demos la importancia en que en realidad se merecen y para que sepamos sacarle el provecho que en realidad tienen. Entonces, pues bueno, vamos a conocer cuáles serían los colores correspondientes para esta semana, que ya estamos en ella, la semana del miércoles 23 al martes 29 de mayo. Así que los colores que le corresponden son, para el miércoles 23 y el sábado 26 de mayo, será el mismo color. El color que le corresponde es el marrón. El marrón es un color muy bonito, a mí me gusta mucho. Representa a la tierra, a lo primordial. Es un color muy otoñal, muy básico, muy clásico. Pero no solo lo vamos a poder utilizar en épocas otoñales, evidentemente, ¿no? Sino siempre y cuando deseemos sentirnos conectados a la madre tierra, la Pachamama que todos conocemos. Pero sobre todo si lo vas a usar en estos dos días, en el miércoles 23 y el sábado 26, vas a poder conseguir sentirte completamente con los pies en la tierra. Esto es lo que consta de este color cuando lo llevamos, sentirnos un poquito más con los pies en la tierra. Para el jueves 24 el color es el verde, así que como podemos ver son días muy unidos a la tierra, ¿no? Esta semana tenemos que darle un poco de atención a eso porque será. Seguiremos con un nivel energético estupendo, pues el verde representa la naturaleza, a todo aquello que está vivo y nos aporta mucha tranquilidad. Además, nos relajará y nos vamos a sentir en paz con nosotros mismos y con todo lo que nos rodee. Quizá después de pensar qué queremos hacer, ¿no? del día anterior, nos encontremos en un punto en el que o bien logremos evadir los problemas, conseguir a veces darle menos importancia de la que solemos darle, porque no hay que darle tanta, o simplemente conseguir solucionarlos de la mejor manera, que lleguemos a saber qué hacer. Para el viernes 25 de mayo, el día que volveremos a escucharnos, incluso el viernes 25 de mayo y el día que vamos a volver aquí a escucharnos, el martes 29, el color que le va a corresponder es el color blanco. El blanco, quizá este día nos sintamos algo como tranquilos, ¿no? Nos vamos a sentir tranquilos. Es el color blanco, es el color de la pureza, es un color muy limpio, muy neutro. Aunque también pues es como un poco de aviso de que vamos a tener que estar un poquito atentos, ¿no? Pues a veces es un color que nos podemos perder en el color blanco. Y cómo no, saber que es un tono además que es muy espiritual, así que en general nos sentiremos muy bien en el viernes 25 de mayo. El sábado 27 el color va a ser el naranja, así que cambiamos la torna de los colores completamente de la gama de colores de esta semana, dándole pues ese punto de vista, un poco de vida, dándole mucha luz y muchísima vitalidad, como es el naranja. Es un color súper vivo, nada más que vemos el naranja pues nos transmite muchísima emoción, nos transmite muchísima alegría y nos sentimos bien con ese tono. ¿Por qué será, no? Pues quizá es por esto. Quizá va a ser el momento para que podamos poner en acción aquello que teníamos por ahí los días anteriores, os acordáis que hemos comentado, y después de mucho meditarlos y ponerlos en práctica, vamos a tener que hacer un poco la acción y poner un poco de buen humor para que todo sea más divertido. Incluso para aquellos que os sintáis pues algo decaídos, también este color os va a ayudar muchísimo, así que usarlo con moderación, eso sobre todo, no vayamos todo de naranja de pies a cabeza, con moderación, dando unos toquecitos que nos vamos a sentir bastante vivos y alegres y felices. Con esto vamos a conseguir pues subir el ánimo. Y también tenemos que saber que es el color naranja, es un color que es muy atractivo, es lo que os comentaba antes, ¿no? Que solo con verlo nos transmite algo muy pasional, muy, muy especial, muy vivo, ¿no? Es un color muy atractivo. Así que conseguiremos el sábado 27, vamos a conseguir, si usamos este color, atraer todo aquello que deseemos y así poder sacar el provecho que queramos. Y para finalizar el lunes 28, el color que vamos a tener que sacarle provecho es el marfil. El marfil es un color súper neutro, ¿no? Y además tiene muchísima clase. Nos representa la amabilidad, fijaos, nos representa la tranquilidad, por lo tradicional que es simplemente el color, ¿no? A veces pensamos que es algo apagado, ¿no? Pero nos vamos a ayudar a mantenernos estables con este color, por esa tranquilidad, por esa amabilidad que nos aporta. Nos vamos a conseguir mantenernos muy estable en el lunes 28. Incluso también es muy recomendable en el lunes 28, con este tono, el marfil, que busquemos un ratito para que nos podamos relajar y simplemente que disfrutemos del momento. Va a ser muy adecuado. Así que nada más, Susi, volvemos una próxima semana con muchos consejos más. Muchos besos para todos y muy feliz semana. Deu.
Moltíssimes gràcies a ti, Patricia, i fins la pròxima setmana. Com sempre, és un plaer comptar amb els teus acolorits consells. T'agraeixo molt la teva col·laboració i animo els nostres oients a xafardejar la teva web, on trobaran articles de diferents temes màgics, bosquedelesbrujas.webs.com. I també podeu dir-nos com us van els consells de la Patricia al correu electrònic del programa amb el 7 en número, lesetllunes@radiosilenci.cat.
Set llunes.
La psicologia. fototerapeuta d'aquesta nau programa, que ja coneixeu tots, es va llicenciar en dret i posteriorment va culminar la seva formació en anàlisi transaccional i transpersonal, per ser ara una autèntica mediadora entre el teu jo i el teu subconscient, aconseguint que el que no captes a simple vista surti a fora i puguis reconduir-ho per trobar-hi una solució. Ella és Begoña Serra i treballa el creixement personal amb teràpies personalitzades, tractant l'ansietat, les fòbies o inseguretats, les dependències, estrès o baixa autoestima, entre d'altres, a través de diferents tallers psicoterapèutics i constel·lacions familiars, visualitzacions, regressions, meditacions... I avui contem un cop més amb els seus consells.
Les set llunes, amb Susana Setllunes.
Benvinguda, Begoña Serra, a Viatge cap al nostre interior.
Hola de nou, Susana, i també a tots els nostres oients.
I què tens pensat per avui? De què parlarem i per què seran els teus consells?
Si us en recordeu, en el darrer programa vam estar parlant dels diferents estats del jo, del pare, del nen i de l'adult, de com es formen i de quines són les seves funcions. En aquest programa, si et sembla bé, Susana, parlarem de la importància de tenir totes aquestes diferents parts nostres integrades i de què és el que succeeix si qualsevol d'elles domina sobre l'altra. Però abans de tot, anem a comprovar si feu els deures. A veure, Susana, tu quina diries que és la part més sana de totes elles? Per quina d'elles et deixaries portar? Per la veu del pare? Per les opinions de l'adult o per les emocions i necessitats de la teva nena interior?
Doncs, si per més sana et refereixes a aquella que no critica ni rumia massa, la més innocent, jo diria que la nena o nen interior, no?
Sí. A veure, aparentment, la part més atractiva i la que tendim a fer més cas és el nen o la nena interior, perquè ens parla de les nostres necessitats, de les nostres emocions, dels nostres somnis i dels nostres desitjos. La part nen natural gaudeix fent allò que està fent i seria feliç seguint sempre els seus impulsos. Però de la mateixa manera que els nostres fills els ajudem a créixer i els anem fent veure que no sempre es pot fer el que un vol, que s'han de compartir les joguines, per exemple, que s'han de llevar d'hora per anar a l'escola encara que tinguem son, que han de dedicar un temps per fer els deures, que hi ha coses que no es poden aconseguir i que tenir certa tolerància a la frustració és bo, etcètera, etcètera, doncs també en el nostre nen interior ha de trobar aquests límits des de la nostra part adulta. Per tant, de poder portar una vida equilibrada i satisfactòria. I hi ha certs compromisos que hem d'assolir. Anar a treballar, assumir les responsabilitats que suposa tenir una família, ser conscients de que no sempre podem fer el que volem i saber-se a dir en determinades ocasions. És a dir, que és important escoltar, com hem dit en altres programes, el nostre nen interior, però amb un adult el suficientment format per saber quan les necessitats del nen es poden complir i quan no.
Ara m'has fet recordar una frase que últimament sento molt al jovent i a molta gent. Soc com soc i si als altres no els agrada, que s'hi posin fulles, per exemple, no? O també, jo faig el que vull i així soc feliç. I la veritat no hi estic gens d'acord, doncs no viuen sols i no crec que es pugui ser feliç sent així. Si més no, els al seu voltant no ho seran de feliços aguantant-los. I crec jo que de rebot no ho seran ells tampoc, no?
Sí, és veritat que hi ha molta joventut que diu això, però bueno, tampoc generalitzem perquè també hi ha molta joventut maca, eh?
I tant que sí, tant que sí.
De fet, hi ha moltes persones que malgrat estar en l'edat adulta, és a dir, malgrat ser, bueno, l'edat que tenim per sempre nosaltres, tenen un nen interior que no ha crescut i que domina les seves vides. Suposo que coneixes el mite de Peter Pan, eh, Susana?
Sí, sí, sí.
Aquelles persones que no volen créixer i que segueixen comportant-se com a nens, eludint les responsabilitats. Són persones simpàtiques, divertides, entusiastes, vitals i bastant seductores, per cert, amb les que és fàcil passar-s'ho bé, però que tenen problemes a l'hora d'establir relacions de parella i familiars, precisament per aquesta dificultat de compromís i de responsabilitat. A més, en alguns casos són molt egoistes, doncs sempre estan pensant en elles mateixes i en satisfer les seves necessitats. Aquestes persones necessiten treballar la seva part adulta per tal que aquesta posi límits al nen interior, el que dèiem abans, i l'ajudi a créixer, aportant aquesta visió objectiva de la realitat. De fet, l'adult ha de fer el paper que no van fer els pares biològics durant la infantesa de la persona. Han estat uns pares, en el cas de que parlàvem abans, molt permissius, protectors, que no han posat límits i que han donat tot el que el nen ha demanat, sense ensenyar els valors del treball, de l'esforç i de la responsabilitat.
Sí, mira, em fas pensar, no sé si has vist mai cap cop el programa de la tele Hermano Mayor.
Sí, un programa molt bo i a més que recomano.
Doncs lliga totalment amb el que estem dient, no?
Sí, sí, exacte.
Amb pares permissius que donen tot als seus fills des de petitons, i llavors quan arriben a l'adolescència no hi ha qui els controli o qui els posi normes. I crec que és un problema que està en auge actualment. Potser ens fa falta escoltar més la nostra part adulta, però si ens passem de la ratlla potser pot resultar contradictori també, no?
Bueno, a veure, anem a analitzar-ho.
A veure.
Ja he dit que aquest programa jo el recomano, m'agrada molt, i que és l'ideal per fer teràpia, o sigui, per posar certes conductes.
Sí, però Déu-n'hi-do les conductes que hi arribes.
Sí,
Dius, fins a quin punt pots arribar,
Exacte, el que intentem des d'aquests programes, o el que estem parlant ara, és no arribar a aquests límits, no? A situacions extremes com la que se'ns presenta. Clar, què passa? Que la manca d'autoritat de les figures paternes, que no posen límits i que ho permeten tot, lligat a un sentiment de manca d'afecte i l'absència de comunicació efectiva emocional que rep el nen o l'adolescent, és una combinació molt perillosa que pot fer que el nen natural, a l'estat del jo, estem parlant, que a l'estat del jo nen natural es converteixi en el que Verne anomena el nen boig. I els adolescents d'aquest programa, del que parlava abans, de l'Hermano Mayor, són un bon exemple d'això. Però si et sembla bé, d'aquest tema prou important podríem parlar en un altre programa.
Vale, ho dediquem més llargament.
Exacte,
no?
Ho fem un anàlisi més concret. Perquè, com bé dius, malgrat la importància de l'adult, no significa que aquesta part sigui, per dir-ho d'alguna manera, el bo de la pel·lícula. Com moltes persones pensen, Doncs una persona amb un adult molt desenvolupat respecte a les altres parts i sobretot respecte al nen interior fa que la persona sigui molt passional i calculadora, sense contacte amb les seves emocions i les seves necessitats i per tant sense cap mena d'empatia. Ens podem trobar amb una persona freda, autosuficient, independent, aïllada de la resta de les persones, que no se sap divertir i que difícilment podrà establir relacions personals satisfactòries. Un adult, com dèiem abans, superdesenvolupat i portat a l'extrem es pot convertir, no sé si sobtarà això, en un psicòpata.
Déu-n'hi-do.
Sí, sí. Les persones que cometen crims d'aquests esgarrifosos normalment tenen un adult hiperdesenvolupat.
Déu-n'hi-do.
Perquè són persones, per una banda, molt intel·ligents, però que al no poder-se posar en la pell dels altres, és a dir, no empatitzar, poden arribar a tenir conductes selectives planejant-les fredament i amb premeditació i sense parar-se a pensar amb el mal que estan fent.
En els altres.
Exacte. Per tant, és molt important que durant la infantesa ajudem els nostres fills i filles a reconèixer i expressar les emocions, tant les pròpies com les dels altres, i a desenvolupar, per tant, l'empatia.
Molt bé, a saber-se posar en el lloc dels altres, molt important, clar que sí. I com a conclusió, trobar aquest punt d'equilibri entre el nen interior i l'adult. Fer el que volem fer però sense trepitjar o fer mal als altres, entre tantes d'altres coses que hauríem de fer.
Exacte.
Jo dic una cosa més a tenir en compte, Begoña.
Sí, mira, per últim, ja hem parlat en altres programes de les repercussions negatives al pare crític. Persones amb un grau nivell d'autoexigència, perfeccionistes, molt rígides, inflexibles, gens tolerants amb els altres, que sempre volen tenir raó. Amb aquestes persones, les relacions personals també són molt complicades, perquè sovint maltracten, són déspotes, dictatorials, d'un autoritarisme extrem, que no respecta les opinions i necessitats de qui els envolten. Hem d'educar els nostres fills en el respecte, la tolerància, el diàleg, el saber contemplar diferents punts de vista, en la humilitat, en el sentit de que puc reconèixer davant dels arguments de l'altre que puc haver-me equivocat. És important també aprendre a reconèixer les pròpies equivocacions. I una cosa que em trobo en teràpia que em diuen que és molt difícil, a saber demanar perdó. A la gent li costa molt, sobretot com a pares, demanar perdó davant dels fills. A dir, mira, perdona, avui m'he passat, estava jo angoixat per la feina, o estava cansat, tenia un mal dia, i t'he escridassat per un motiu que no... O t'he castigat
que no t'ho mereixies,
i no t'ho mereixia, i per tant et demano perdó. És una cosa que els pares diuen, i jo, demanar perdó davant del meu fill, per què? Si és un nen. Doncs bueno, és una manera també d'ensenyar-li.
I d'aprendre a fer-ho millor, doncs, per la pròxima vegada, no? Però el pare crític no és tan dolent si no el portem a punts extrems, no? Com estàvem dient, el difícil jo crec que és més potser fer l'equilibri a la balança de tot plegat, en el punt just. Aquest punt just és difícil de trobar-lo.
Sí, sí, sempre, bueno, hi ha la frase aquesta de que en el punt just, en el punt just està la virtut, no? Doncs aquest és l'objectiu, no? L'ideal. Partint de la base de que la persona ideal no existeix, però bueno, és com diguéssim el nord, no? Cap on hem d'anar. Això és el que Bert anomena la persona integrada, que és aquella que ha aconseguit contrastar el seu pare crític desenvolupant un pare nutritiu, aquella part que sap escoltar i tenir cura dels altres, que en un moment determinat pot consolar i protegir. Seria com la figura del pare i de la mare per al nen petit, aquella part nostra que dona un cop de mà a algú que té un problema, que consola qui està trist, que en definitiva té cura d'un mateix com dels altres. També ha de tenir un nen interior natural que no sigui ni submís ni rebel, que sàpiga viure el present i gaudir de la vida, com hem dit en altres programes, que tingui il·lusions i projectes, perquè de fet és l'energia vital de la persona. És la part que ens impulsa a caminar, a engegar projectes, a fer coses, de fet a llevar-nos cada dia, a fer amistats, a empatitzar amb la gent, a tenir parella i formar una família. Però recordem que aquest nen natural interior, per tal de que no es desboqui o es, entre cometes, desmadri, ha de tenir un adult ben format que marqui el nord, que toqui de peus a terra i vegi en cada moment si les il·lusions i les demandes d'aquest nen natural són o no realistes, i que busqui els recursos o la manera d'aconseguir-les i de posar-les en pràctica.
Crec que com a teoria ha quedat superclar, molt clar.
En teoria sempre està claríssima.
S'entén perfectament. I tant jo com els oients intentarem fer que s'entenguin el nostre nen interior, el nostre pare crític i la nostra part adulta. Buscarem aquest punt que dèiem d'equilibri, no el punt just. Desenvoluparem aquest nou pare nutritiu que hem conegut avui i li donarem il·lusions noves o projectes al nen interior natural. Ja tenim deures, Vivint el present plenament. Aquests seran els deures d'aquesta setmana. Però estaria molt bé que ens expliquessis com ho hauríem de fer amb un cas pràctic per poder-nos fer més a la idea de si ho anem fent bé o no, perquè nosaltres intentem seguir els teus consells, i els deures també.
Sí?
Però tenim que saber com ho podem corregir si no ho estem fent bé, què podríem fer?
Sí, a veure, posarem un exemple, perquè ja sé que la teoria és molt fàcil, però la pràctica després és com més complicant, no?
Si més no, això, el que dèiem, no tenir un pas per dir, bueno, per aquí vaig bé o no? M'estic equivocant o no?
Exacte, sí, sí. A veure, anem a veure. Imagineu que el nostre somni és muntar el nostre propi negoci.
Molt bé.
Aquesta seria la il·lusió del nen, del nen interior, del nen natural. I que per tal d'aconseguir-ho necessitem un gran capital. Això el nen no ho sap. Ell només sap que vol muntar aquest negoci, que és el projecte i el somni de la seva vida.
La seva il·lusió.
Si ens deixem portar per la il·lusió del nen, sense la part realista i objectiva de l'adult, potser el nen pot posar en perill l'economia familiar perquè decideix vendre's la casa o demanar un crèdit que no podrà retornar, perquè el seu únic objectiu és muntar el negoci. El com ho fa és igual. Exacte. Per tant, l'adult escoltarà la necessitat del nen i la seva il·lusió, però si cal li farà veure que no és el millor moment, que no es pot precipitar, que potser ha de fer un estudi de mercat, ha de començar per fer el projecte. Potser no ha de ser tan ambiciós i és millor anar a poc a poc. I el pare nutritiu faria que el nen entengués que no passa res per esperar, que tot anirà bé i li donarà ànims. És a dir, que la persona plena és aquella que té, com dèiem, equilibrades les diferents parts de la seva personalitat. Tan senzill i complicat com això mateix.
Déu-n'hi-do.
La veritat.
Moltes gràcies per explicar-nos-ho com fer-ho. I pels oients habitants de la nau que vulguin posar-se en contacte amb tu i demanar-te consell o saber això, si ho estan fent bé o no,
sí.
Més personalment, ens podries recordar la teva web, Begoña?
I tant que sí, és begoñaserra.blogspot.com.
Doncs
Begoña Mena i Griega, va,
ah, sí?
I tot junt, Begoña Serra.
Això, exacte. Perquè et puguin trobar Begoña Serra, Mena, Enya, catalana, .blogspot.com. Doncs res més, fins aquí 15 dies et tornarem a escoltar per aquí. T'esperem aquí a Viatge cap al nostre interior.
Gràcies i fins llavors.
Fins llavors, carinyo.
Les 7 llunes amb Susana Set Llunes. Les 7 llunes amb Susana Set Llunes.
Avui m'acompanya aquí a la nau, per primer cop, la Sarfisec Moren Romero. Ella és graduada en naturopatia, en espagiria, no sé què m'està passant ara mateix, en la llengua, i a més de renaixedora, ja, que ja parlem de què és exactament, es dedica a ajudar els altres en el creixement personal. D'aquí la seva història de com va arribar al món de la salut i a dedicar-se a les teràpies, té tot un seguit de causalitats i no casualitats que l'han fet ser on és ara i que m'agradaria que ens ho expliqués ella mateixa en la nova secció Sana el teu dolor, sana la teva salut i sana la teva vida. Molt benvinguda a la nostra, ara ja també, la teva nau, la Set Llunes, Sarfisec Romero.
Hola. Bueno, muchas gracias por dejarme entrar en la nave y bueno, hablaré en castellano.
Vale, no pasa nada, no pasa nada.
Bien.
Bienvenida y bueno, repito tu nombre porque es que me he callado todas las veces que lo he dicho, Sarfisec Romero.
Sí.
Com deia, per començar i que els oients et coneguin una miqueta, m'agradaria que ens expliquessis com vas arribar al mundo de la salud y las terapias.
Bueno, yo llegué al mundo de la salud y las terapias, en principio al mundo de la salud a través de en mi casa, desde muy pequeñita, ya ¿sí? Mis padres trabajaban en el medio hospitalario, en Vallebrón, y desde muy pequeña entonces yo ya nació en mí la sintonía de empezar a ayudar a las personas. Ajá. A sanar. Entonces desde muy pequeña sabía lo que era la salud, lo que era sobre todo la enfermedad, que era lo que más se comentaba en casa, y mi tendencia era ir hacia esa posibilidad, ¿no? Entonces cuando ya cumplí 18 años estaba estudiando, pero yo quería ya introducirme en este mundo, con lo cual rápidamente fui a pedir trabajo ya en un ambulatorio. Después de ese ambulatorio como administrativa estuve un año y a partir de ahí ya empecé estudiando, trabajando como administrativa, como auxiliar de clínica, y fui sacándome los estudios. Más tarde ya fue análisis clínicos, enfermería, hasta llegar, bueno, pues a tener una plaza, lo que todos queremos, una plaza en propiedad. Durante todo ese tiempo yo pude tener tanto contacto con las personas, uh-huh, enfermas, entre comillas. A mí no me gusta llamarlo enfermo, sino que me gusta llamarlo falta de salud, porque uh-huh, al final lo que pasa es que nos falta esa salud. Entonces llegué a tener tanto contacto con ellos, a observar cómo se movía la enfermedad, cómo se movían las emociones, Que bueno, para mí se abrió todo un mundo de posibilidades. En aquel momento yo no era tan consciente porque estaba en un lugar y con una mentalidad convencional, medicina convencional, todas las medicinas convencionales que se dan para la falta de salud, pero sí que podía percibir mucho cómo se movían las emociones. Ajá. En aquellas personas, cómo reaccionaban según se movían sus familiares y según no. Toda esa observación, yo siempre estaba dentro de las habitaciones de los enfermos, yo muy poco estaba fuera de las habitaciones porque me gustaba hablar con ellos.
El contacto con ellos.
Justo, ellos, incluso con los familiares, agradecían mucho que estuvieses allí, ¿sabes? Entonces era como una sensación de que me gustaba estar ahí, no porque me sintiese necesaria, sino porque realmente era, bueno, era ese contacto que, de apoyo que ellos también sienten muchas veces. Entonces, bueno, ese es un poco la trayectoria, ¿vale? Ajá. La primera trayectoria en cuanto a lo convencional.
Uh-huh. I tota aquesta experiència que anaves adquirint t'anava donant una nova visió sobre la malaltia en la que li vas anar posant una etiqueta molt especial. M'agradaria que ens ho expliquessis una miqueta, això.
Sí. Sí, és una nova visió. Bueno, es en el campo de la enfermedad, sí. Me gusta, por esto es lo que te decía, me gusta llamarlo falta de salud. La etiqueta que le he puesto es, no me gusta llamarlo enfermedad, sino falta de salud.
Y luego te diste cuenta que hay una diferencia entre la enfermedad de los adultos
y los niños.
Y los niños, sí. Por ahí va yo.
Vale. A ver, lo que...